Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Amb Quim Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Amb Quim Xixona.
Turrón, turrón.
Cada persona del món no s'assembla completament a ningú.
Enric Valor, converses amb un senyor escriptor, de Rosa Serrano, 1995.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts a una nova edició del programa Debat a Bat del Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, les alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Episcopal reflexionen sobre la implicació dels joves en la política.
Extracte d'un article de Ramon Baró, director de Càritas Diocesana de Lleida.
El teu compromís millora el món. La paraula compromís és una paraula que fa respecte, ja que descriu una actitud humana que associem amb exigència, esforç, constància. En la nostra societat campa el desig de ser feliç, sense massa compromisos. Busquem tenir coses que ens facilitin la vida o viure experiències agradables que ens impactin, innovadores, que ens compensin de les rutines quotidianes. La nostra societat és complexa i en ella les persones busquem molts cops en la novetat el motor per trobar una millor solució personal i social. Sense esperit crític, podem caure en l'aparença de que qualsevol proposta de comportament individual i social és vàlida si està avalada i practicada per un grup de persones. La tolerància no és acceptar que tot val. L'esperit crític ens anima a analitzar el que de bo i dolent té cada proposta social i sap valorar que molts cops l'immobilisme i el que sempre hem fet no és el camí per evolucionar millor. Tampoc el canvi per canvi és sempre millor i ens fa perdre ocasions les conquestes que caldria conservar per molt de temps. La dignitat humana està encara en perill en molts llocs del món i en moltes situacions, i solament una actitud de moltes persones decidida, constant, exigent, serà capaç de que col·lectivament ens sentim satisfets de la nostra resposta davant de tantes agressions a aquesta dignitat. La defensa de la dignitat humana es pot fer de molts tipus d'iniciatives, de diferent grau d'esforç. No és qüestió d'una estona. Cal ser persistent, ser molts i estar ser més junts possible. Tots podem aportar quelcom que fer avançar el respecte a la dignitat humana. El compromís no és una paraula buida, sinó plena de sentit. És exigent perquè ens hi juguem molt i el que aconseguim té molt valor. Cal fer pinya, crear xarxes de compromís per a que els més necessitats notin el seu efecte i no queden diluït pel no tinc temps, vull novetats i entreteniment, tot és molt complexe, no val la pena fer res. El compromís suposa trencar aquestes barreres del nostre temps, diria fins i tot cadenes. Ens permet albirar el somni d'un futur en el que tothom es desenvolupi dignament com a persona humana. A Càritas estem compromisos amb aquest somni. Ajudeu-nos. Bon Nadal.
Notícies del Bisbat.
El bisbe comença la visita pastoral a l'arxiprestat Seu Vella.
Amb la unitat pastoral del Carme i Sant Joan, el bisbe Salvador va donar per acabada la visita pastoral a l'arxiprestat de Seu Vella, que va començar amb la visita de la comunitat parroquial de Sant Llorenç, amb les clíniques Perpètua Socorro i Montserrat, així com el Col·legi Santa Anna i la residència de la Miraculosa. A Sant Llorenç va visitar els joves en la seva vella de pregària. Així mateix, el bisbe Salvador es va interessar per la catequesi, el repàs escolar, escoltant les suggerències de la comunitat en l'assemblea parroquial. Un berenar de germanor va posar el colofó final a la visita. L'arxiprestat Seu Vella compta amb 11 parròquies repartides en 4 unitats parroquials que estan ateses per 19 preveres i 2 diaques i diversos animadors de comunitat.
Sant Egidio explica a Lleida la seva aposta pels corredors humanitaris pels refugiats.
Unes 70 persones van assistir el passat 1 de desembre a la conferència col·loqui Corredors Humanitaris, organitzada per la Comissió Diocesana d'Acolliment al Refugiat, amb col·laboració de la comunitat Sant Egidi, comunitat d'origen italià implantada a Barcelona. Hi van participar en Xavier Vidal, responsable del servei a persones estrangeres de Sant Egidi, i en Joan Planas, responsable del servei a persones sense llar de la mateixa comunitat. Els experts van explicar les gestions que han fet possible els corredors humanitaris. Aquests corredors estan garantint que alguns pocs milers de refugiats es puguin traslladar des de les zones de conflicte d'Orient Mitjà i d'Àfrica fins a Europa d'una manera segura i digna. Així mateix van explicar el posterior treball per ajudar a la seva integració. També van exposar el seu compromís amb les persones sense sostre de la ciutat de Barcelona, l'atenció als ancians i als nens a través de les escoles de la Pau i el ja tradicional dinar de Nadal que cada any organitzen a la parròquia de Sant Just i Pastor de Barcelona per a les persones en situació de sense sostre.
Recés d'Advent de vida consagrada al Col·legi Maristes.
El recés, que va congregar una trentena de persones, es va celebrar el passat 2 de desembre. Va conduir-lo el jesuïta Alexis Bueno, qui va presentar el testimoni d'un cristià de Costa d'Ivori, Gregoire Abonjonon, dedicat a l'atenció dels malalts mentals. Allà va dir no hi ha assistència mèdica ni hospitalària per a ells. Se'ls té per dolents, bruixots, endemoniats, i viuen abandonats, sols i encadenats. Els oblidats dels oblidats. En ells, segons el seu testimoni, hi veu Jesús. En la pregària final es va dir Gregoire, avui és el nostre testimoni de l'Advent. En recorda que Déu segueix inventant el futur, cridant deixebles, congregant homes i dones al servei del regne. I per acabar la reunió, els participants es van preguntar: serem capaços personal i comunitàriament de descobrir la novetat que Déu mateix està ara inventant?
Trobada interparroquial de l'Arxiprestat del Segrià.
El passat 3 de desembre, la delegació de Missions va organitzar al poble d'Almenar una trobada de tot l'Arxiprestat del Segrià. Infants, pares i catequistes van donar la benvinguda al temps d'Advent amb l'accent missioner. A través d'una gincana, pels carrers del poble, els petits i els grans van interioritzar la bona nova de l'encontre amb Jesús. Cal estar desperts, anar lleusers i alegres. En definitiva, atrevir-nos a ser missioners per anunciar a tothom la bona nova. En la posterior Eucaristia, els més petits van oferir aquests propòsits com a ofrenes. A la tarda, dues missioneres van donar el seu testimoni ajudant-los a ser conscients de com viuen els nens en altres parts del món i a ser agraïts i solidaris.
La tertúlia.
Hola, bones, som unes alumnes del Col·legi Episcopal i avui us venim a parlar sobre la poca implicació dels adolescents en la política d'avui dia. Començarem parlant sobre els tres punts generals, que és la comparació de generacions entre els nostres pares, els avis i nosaltres, els motius de la poca implicació dels adolescents en la política i finalitzarem amb la necessitat d'implicar-nos més en aquest tema. Llavors, en què ens parlaries sobre la comparació de generacions?
Bé, doncs jo començaré amb la comparació de generacions. És a dir, tots coneixem la nostra generació dels pares, dels avis, dels padrins, que eren sindicalistes. És a dir, que d'alguna manera estaven implicats en la lluita per millorar el món en el que vivien. És cert que ells vivien en una dictadura franquista, però crec que més enllà d'això hi ha un motiu més de fons pel qual ells s'implicaven de tal manera que ells també arriscaven físicament la seva integritat, i nosaltres, els joves d'avui en dia, a partir del 1990-2000, no semblem capaços d'arriscar d'aquesta manera com els nostres avantpassats en aquest sentit. Llavors, vosaltres per què creieu que és això?
Clar, jo crec que també hem de tindre en compte que hi havia una pressió, una situació on el franquisme, una situació social, política, era molt diferent, era molt... molt més agressiva, molt més perillosa que la que tenim ara, ja que els joves podien anar a la presó, es reunien de forma clandestina. Estan sota una pressió que nosaltres no tenim aquesta pressió, no la sentim. Clar, la situació, el moment en què ells estaven també era un moment molt més difícil, molt més complicat, i la necessitat de reivindicar-se era enorme i més gran cara. I per això jo crec que també hi havia una implicació més gran dels joves en la política. Tu què creus, Oriol?
Sí, de fet, és això que han estat dient la Iana i l'Ester, i a mi m'agradaria afegir un altre punt o un altre incís en aquest tema de comparar les generacions. I és que en el tema de la lluita al carrer, de les reivindicacions dels joves, les protestes, les manifestacions, etc., en l'època dels nostres pares i dels nostres avis, sobretot, venia molt donada per part del gènere masculí. És a dir, eren els homes els que, al cap i a la fi, després podien ocupar un càrrec important i podien arribar a tenir poder. I avui en dia, tot i la falta d'implicació dels joves, en els sectors en què sí que ens mobilitzem, sí que és cert que hi ha més implicació de les dones en la lluita, que jo crec que és un fet molt important que cal destacar també, que, és a dir, comparem també les generacions pel que és bo, no? Pel que estem fent nosaltres també. I, doncs bé, crec que és, com he dit, un incís important que cal remarcar, i no només en aquest àmbit, sinó que en molts aspectes el feminisme encara l'hem de guanyar. Què creus, Isaac?
Que sí, que queda bastanta feina per fer amb aquest tema del feminisme, però sí que és cert que aquests últims 20 o 30 anys s'ha aconseguit canviar moltes coses i bueno, pues esperem que en un futur pròxim acabi de canviar del tot i siguin els dos gèneres per igual.
Bé, llavors, per conclusió, posaríem que abans teníem molt més dificultats per fer... O sigui, per implicar-se a la política, però tot així ho feien, i ara, tenint els mitjans que tenim, no fem res, no? Mm-hmm. Suposo que seria
sí,
una cosa...
Que hi ha molt menys implicació.
Vale, molt bé. Bueno, doncs pues seguim amb el segon punt, que és els motius de la poca implicació dels joves en l'adolescència. Llavors, Edna, què ens diries tu?
Bé, jo crec que és evident que els joves d'avui en dia no ens impliquem o no ens impliquem tant com hauríem de fer-ho. Llavors, per què, no? Tot té un per què. I llavors, a part de que la nostra societat avui en dia sembla que no ens doni molts al·licients per fer-ho, o sigui, des de fora estem bastant desmotivats, no se'ns motiva, jo crec que també ens ha passat que ens hem adormit molt, o sigui, ens hem despertat, hem nascut els joves d'avui en dia tenint una casa, tenint un treball futur més o menys assegurat, una comoditat, uns capricis fins i tot assegurats per Nadal, tots tenim regals per Nadal. Llavors nosaltres no ens qüestionem el perquè de les coses, ens agrada com està l'actualitat, llavors no tenim l'impuls de canviar-la, de millorar el nostre dia a dia. Crec que això és un dels factors. I vosaltres què penseu?
Bé, jo crec que els joves avui en dia, la gran majoria, estem adormits. Estem adormits per unes influències externes, com poden ser les pressions socials, les xarxes socials, les influències que rebem dels mitjans de comunicació, de la televisió, dels diaris, d'aquestes coses. Que, clar, ens estan presentant la política com un món des de fora, com un món aïllat, com un món pels adults, que els joves no hi tenim representació. Però bé, nosaltres som el futur, és a dir, nosaltres som la generació que pujarà, que treballarà, que pagarà unes pensions, que pagarà els impostos, i nosaltres hem de decidir, ens hem d'implicar en aquestes decisions futures que prendrem. Per això crec que ens hem de despertar, que deixar enrere aquesta comoditat que hem agafat, implicar-nos en el que de veritat importa, que és aquesta conscienciació de la situació en la qual estem. Tu què creus?
Bé, a mi m'agradaria posar un exemple, una vivència real, diguéssim, de la meva família, fer una mica de retrospectiva, no?, en un fet real, doncs, com he dit, de la meva família en el passat, que crec que avui en dia en la joventut fa falta... El que cal també és conscienciació i memòria històrica, perquè no podem oblidar tampoc. El que tenim és gràcies a que ens ho han donat unes persones que han lluitat per aconseguir-ho, i per tant, d'alguna manera hem de retre homenatge o continuar la seva lluita, perquè no m'ha acabat encara de conquerir tot allò que volem. I bé, la història al meu poble, al poble prop de Mollerussa, a Miralcamp, la meva besàvia em va explicar l'altre dia que, bé, el seu pare, el meu rebesavi, recollia firmes per a una execució, un afusellament que s'havia de produir al poble. Això era durant el període de la Guerra Civil, abans de l'esclat de la Guerra Civil. I bé, el meu rebesavi recollia firmes pel carrer per aturar l'execució, com he dit, d'una família, de dos membres d'una família veïna del poble. I bé, un dia anava pel carrer, com he dit, d'una casa a una altra per recollir més firmes, quan el van parar dos homes nacionals que li van prendre el paper i li van preguntar què era allò que duia a les mans. Ell va explicar que eren firmes per aturar l'execució de Caljan, la casa veïna del poble, i bé, que el que estava fent era, doncs, això, recollir firmes per tal d'aturar allò, no? I bé, aquells homes van agafar el paper, el van estripar davant seu i van marxar. Ell, amb diferència, doncs, no va poder fer res, i a la setmana següent aquelles dues persones que havien sigut condemnades a mort, doncs, ja no hi eren, no? I crec que falta avui en dia conscienciació i cultura del que realment és la política, no una cosa vella de corbates i despatxos, que és el que avui en dia ens ensenyem per la televisió. No sé, què creus, Isaac, que caldria afegir?
Jo crec que el fet de no viure una guerra o una postguerra ha fet que els joves d'avui en dia generalment ens adormin bastant i creguin que ara es resol, i no és així. O sigui, han de sortir i han de lluitar pels seus drets i pel que ells creuen. No val en quedar-se mirant i dir, bueno, això ja es resoldrà sol, o això és cosa de gent adulta, cosa de corbates, despatxos. No, això és, la política es viu al carrer i no als despatxos.
Bé, molt bé, doncs, també per concluir, suposo que seria més o menys la... Estem hipnotitzats pels mitjans de comunicació, que només transmeten el que volen ells, i no el que en realitat és la política d'avui dia.
Són com unes titelles avui en dia, la majoria.
A mi m'agradaria afegir una cosa, i és que sembla mentida com de més informació tenim a través de les xarxes socials, menys interès, em sembla, despertar aquesta informació, quan realment és una informació greu que caldria actuar. És a dir, quan més accés tenim als altres, més Instagram ens serveix per pujar el nostre ego, realment menys ens interessa la vida dels altres, que en realitat és la nostra. És la nostra implicació, però menys ens interessa això. Llavors crec que és una paradoxa interessant del món modern.
Sí. Molt bé. Bueno, doncs finalitzarem amb l'últim punt, que és la necessitat d'implicar-nos més en aquest tema, que es veu que ens influeix bastant més del que pensem, no? Doncs...
Sí.
Esther?
Sí, podria començar jo. Bé, jo l'únic que vull dir és, com he dit abans, nosaltres som el futur i hem de ser conscients de les decisions que passen sobre aquest futur, sobre el nostre pròxim futur. I bé, la política ens permet això. El que passa és que estan apartant d'aquest món, estan apartant de la implicació aquesta necessària. I clar, nosaltres el que estem fent és continuar el joc i apartar-nos d'aquest moviment tan necessari per a poder controlar el nostre futur. Bé, jo crec que la política s'ha presentat com un joc de grans, com un joc de executiu, com un joc de governar, d'imposar lleis, com un joc avorrit, el qual no interessa, no atrau als joves, però la política està a totes les parts. La política està quan tu veus una persona al carrer que a un indigent està passant fred i tu dius, això no pot ser, això és una injustícia, aquí ja estàs fent política. Quan tu veus una notícia per la televisió, per el telediari, i veus, això no pot ser, és que això és injust, estàs tornant a fer política, estàs reivindicant d'una manera o una altra. És a dir, la política no està en l'aplicació de les lleis, en la seva execució i en homes o dones amb tratges i ben ventinats. La política està en nosaltres. La política és justícia, solidaritat, és cooperació, no és lleis ni governar ni res. La política és el nostre món d'avui, som nosaltres política, i nosaltres hem de fer aquesta política.
Sí, bé, jo crec que aquesta necessitat d'implicar-nos ve bàsicament donada per trobar una solució, i clar, hem de trobar una solució en un problema. Jo penso que aquest problema que tenim és el sistema econòmic, que el que ha fet és que ens tornem egoistes i que només mirem per nosaltres mateixos. I el que està fent és que la política es torni egoista i que canvi el sentit del que realment els joves veiem o volem que sigui la política, doncs, que és el que ha dit l'Ester, no? De reivindicar els valors de... Bé, responsabilitat, de cooperació, de solidaritat, de respecte, d'empatia. I Per tant, el que hem de fer és actuar, deixar de desitjar, materialitzar allò que nosaltres volem per tal de canviar el que, bé, segons jo crec que és el sistema econòmic, no?, que és el que ens ha transformat i ens ha tornat éssers egoistes que no mirem pel futur dels altres, sinó que només mirem pel seu futur propi. Què en creus, Edna, que hauríem
de fer? Sí, jo estic bastant d'acord amb tot el que heu dit i m'agradaria també remarcar la idea d'alguna manera que els ciutadans, en general, ens agrada bastant, no?, queixar-nos dels polítics, de la corrupció, de tot, de tots els problemes que hi ha, però realment, a l'hora de la veritat, no ens hi agrada mullar-nos, no ens hi agrada posar-nos allà. És a dir, per exemple, ens queixem de la violència masclista, la condemnem, ens escandalitzem, diem com pot ser això, no? Però després ningú vol dir-se que és feminista o ningú vol implicar-se en la lluita feminista o es creu que és una cosa que no va amb tu, quan realment és la que causa la violència masclista, que és el que una gran xacra de la nostra societat. Llavors jo crec que hi ha també aquesta hipocresia nostra que hem de canviar, com hem dit nosaltres, que som el futur. Tu què creus, Isaac?
Bé, som el futur i és el nostre futur que depèn i està a les nostres mans, que sigui d'una manera o d'una altra. No val quedar-se a casa mirant-s'ho o queixar-se com has dit tu, Anna, i sense fer res. O sigui, si et queixes, també has de sortir a protestar o lluitar pel que vols. No, no només és queixar-se i no actuar.
Clar, sí, jo també penso això. Penso que tots els joves ens tindrien que implicar moltíssim més perquè és super necessari. Hem de ser conscients de lo necessari que és i hem donat moltes raons. Jo crec que la més important és que el nostre futur està en la política, que res canviarà el que a tu et molesta o el que tu trobes injust si no t'impliques. I tots junts ho podem fer, és a dir, una persona no farà res, però si som un grup de joves tan gran, podem canviar el que vulguem. Llavors jo crec que la societat d'avui en dia ens està dormint de tal manera que ens està apagant el nostre instint, perquè els adolescents som rebels, els adolescents som curiosos, som tafaners, és a dir, volem saber les coses, volem implicar-nos, però ens estan tancant unes portes. I clar, el que hem de fer és obrir-les amb totes les nostres forces per poder canviar i per voler transformar el que de veritat és important.
Sí, dins dels mateixos joves jo també crec que hi ha un desarrelament de les persones que es comprometen políticament, que es veuen com gent aliena, com gent que realment són una mica estranys, són gent que no són de la teva corda. O sigui, quan veus algú que s'implica és com que ja és radical,
sí.
Ja és algú que amb qui no has de tractar perquè pots arribar a ser perillós d'alguna manera. Mm. I llavors, clar, els joves tampoc s'impliquen perquè tenen por d'aquesta reputació que se'ls hi crearà.
Mm. A més, m'agradaria afegir també que una de les causes d'aquesta falta d'implicació és la contaminació dels mitjans de comunicació, no? Que, com ha dit la Edna, utilitzem, per exemple, termes com radical sense utilitzar el significat real. Per tant, el que hem de fer és ser conscients del que ens expliquen.
Bé, molt bé. Pues, veu que aquest tema ens donaria per fer un altre programa d'aquestes, però tindríem que... Bueno, cadascú podria fer la seva petita conclusió sobre aquest tema tan important que ens afecta a tots.
Bueno, jo només una frase, que menys sofà i més carrers.
Jo, per cloure, m'agradaria dir que hem de materialitzar allò que volem i passar a l'acció.
Jo vull afegir que la política no són ni despatxos ni corbates, sinó que és justícia i igualtat.
Jo posaria èmfasi en el fet de que hem de conèixer, hem de ser conscients i hem d'actuar segons el que creiem que hem de fer, que és el més important.
Jo veig que, sabent que és el nostre futur i sent conscients, tindríem que fer alguna cosa més per aconseguir-ho, ja que no, de moment es veu que no fem molta cosa. Bé, doncs, moltes gràcies i aquest és el nostre programa d'avui.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Vetlla de joves a la parròquia de Sant Andreu.
La Delegació de Pastoral de Joventut organitzarà el proper 22 de desembre a la parròquia de Sant Andreu la tradicional vetlla de joves. Serà a les 8 de la tarda.
Pregó de Nadal a càrrec de Rosa Fabregat.
La poeta i escritora Rosa Fabregat impartirà el pregó de Nadal en l'obertura oficial del cicle de Nadal. Serà el dissabte 23 de desembre a les 7 de la tarda al Saló de Plens del Palau de la Paeria.
Missa de Glòria de Puccini interpretada pel Cor de Cambra de l'Auditori.
El Cor de Cambra de l'Auditori interpretarà la Missa de Glòria de Puccini el diumenge 24 de desembre. Serà a les 12 del migdia a la Catedral de Lleida.
El Senyor no es cansa de perdonar. Som nosaltres els que ens cansem de demanar perdó. Papa Francesc.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Exigències cristianes actuals. Els que acudiu a les celebracions dominicals, escoltareu amb quina claritat i contundència responia Joan Baptista a les preguntes dels seus compatriotes sobre qui era realment ell i per què s'expressava amb tantes exigències cap als que escoltaven. És veritablement admirable contemplar l'autenticitat de les seves paraules, amb el testimoni de la seva vida. Traslladem aquest passatge a l'actualitat, a cada un de nosaltres, i advertim que no fugim de les nostres responsabilitats ni busquem excuses per acceptar les exigències que ens recorden els sants per seguir els passos de Jesús. Ens va bé recordar-ho en aquest temps d'Advent. La setmana passada us parlava del desig de proximitat personal cap a tots vosaltres. Així com mostro ara la meva disponibilitat, us demana a tots, els cristians, que feu un exercici permanent de comprensió, d'acceptació i de concòrdia amb el que viu al vostre costat, a la família, en el cercle d'amistats, amb el veïnat o en la parròquia. Sant Pau demanava als cristians de Colosses: revestiu-vos dels sentiments de compassió, d'afabilitat, d'humilitat, de dolcesa, d'aguant. Sigueu tolerants uns i altres. Perdoneu-vos mútuament quan algú tingui alguna queixa contra l'altre. En temes semblants s'expressava en moltes altres cartes que dirigia a les comunitats que abraçaven la fe en Crist. En algun moment va manifestar la seva contrarietat i inclús el seu enuig quan els cristians s'enfrontaven, es dividien o expressaven els seus petits o grans rancors, incomprensions i venjances. Han passat molts anys des de la predicació de Sant Pau i els cristians actuals tenim els mateixos perills. En els nostres ambients, de vegades, es respira desdeny o rebuig cap als sentiments aliens. Es mostra menyspreus cap a objectes i signes molt estimats pels altres. Es menysté o no es reconeix la bondat de les seves idees. En massa ocasions, silenciem les virtuts i els valors dels altres i magnifiquem les pròpies amb l'afany d'enfrontar o dividir. I tot això està lluny de la paraula i de l'exemple de Jesucrist, que ens demanava a tots buscar la pau, la proximitat i l'amor. Encara anava més lluny. Estimeu els vostres enemics. Pregueu pels qui us persegueixen. Si estimeu només els qui us estimen, quin premi us mereixeu? Comprenc que el missatge del Senyor és exigent o que resulta difícil de complir, però no és una utopia ni és d'impossible acceptació en les circumstàncies actuals. La paraula és per a tots els moments i per a qualsevol circumstància. No podem acomodar-la als nostres gustos o interessos. Ens supera, ens guia, i quan exercim de superiors, quan afirmem que l'únic bé és la nostra i única veritat, anem de perdonar vides, no complim les exigències més elementals per anomenar-nos deixebles de Jesucrist, que pretén sempre la comunió, l'amor i la pau.
És temps de somniar, de bons desitjos, de nous propòsits, de bones accions. És el moment per al retrobament, per comprometre's amb els altres i ser feliços. Aquest Nadal, sigues part de la solució per aconseguir un món millor. Sigues part del nostre compromís, Festa de Càritas.
Bé, fins aquí un nou programa de Bat a Bat. Esperem que les reflexions de les alumnes del Col·legi Episcopal us hagin estat útils.
Ràdio